Ahir es va presentar Xavi Hernández com a nou entrenador del Futbol Club Barcelona al costat del president Joan Laporta, amb gairebé 10.000 persones complint la tribuna del Camp Nou. Avui ens acompanya el qui va ser candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, aquí al món de RAC1. Senyor Font, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Hola, Aleix Pariser, bon dia.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Et fan uns ulls. Perquè, esclar, quan els escolto la repetició del Tu diràs, pensava, cada minut que passa de repetició del Tu diràs és un minut menys que dormiran avui.
Sí. No, hi vam anar bastant bé, una i un minut vam acabar, eh?
Estàs content, eh?
És notícia, és notícia. Com està Víctor Font?
Molt bé.
Bé?
Molt bé, molt bé.
Ha parlat amb Xavi les últimes hores?
No, des de els últims contactes, quan va arribar aquí a Barcelona.
Per WhatsApp?
Sí, bueno, estem en contacte, hem estat en contacte, clar, han sigut dies superintensos, amb molta expectativa, amb patiment, perquè l'arribada del Xavi aquí al Barça doncs és un canvi que jo crec que era molt necessari, i per tant, doncs, veient tot l'episodi amunt i avall i coneixent una mica com funcionen els qataris, doncs, patint fins a l'últim moment.
Ara parlem dels qataris, però quin ha estat l'últim missatge o l'última trucada que ha fet, si es pot saber, amb Xavi Hernández? Quan va ser?
Jo diria que el dia que volaven cap aquí.
El dia que volava. El va felicitar?
Sí, home, i tant.
Van parlar abans de que fitxés pel Barça?
Abans que fitxés pel Barça, sí. Hem estat en contacte permanent. Amb el Xavi tenim relació d'amistat forjada durant aquests darrers anys, no només amb ell, sinó amb la seva família, amb la seva dona, amb tot el seu entorn, amb el seu germà.
Li va agradar la presentació d'ahir?
Moltíssim. Un dia il·lusionant, no?, pel barcelonisme, un dia que jo crec que ens feia falta retornar aquesta il·lusió, i molt content de veure que el que nosaltres vam diagnosticar i el que creiem que era necessari, doncs, potser amb uns mesos de retard, però que el club doncs hagi vist que és la solució. I molt il·lusionat i molt content, com tots els culers.
Com estava el barcelonisme ahir a les 11 del matí i, en canvi, com estava el barcelonisme ahir a les 2 del migdia? En 3 hores, com ha canviat l'estat d'ànim pel senzill fet de col·locar una peça en l'engranatge?
Sí. I jo crec que era, com repeteixo, jo crec que era necessari, o sigui, retornar la il·lusió i veure que al capdavant del projecte esportiu hi ha una persona amb les idees clares i que il·lusioni a tothom i que generi el consens que genera el Xavi, jo crec que era molt, molt necessari.
La il·lusió no es quantifica ni té pes, però la il·lusió és evident que existeix després del que vam veure ahir, però hi ha un problema també amb la il·lusió, que és que amb la il·lusió no n'hi ha prou, és a dir, s'han de donar resultats. Creu que hi ha aquesta eufòria descontinguda de l'aficionat del Barça, té alguns riscos pel propi Xavi?
Jo estic molt confiat i molt convençut de que el Xavi tirarà això endavant. I n'estic convençut, jo sempre he sigut optimista durant aquests darrers mesos, a pesar de la situació complicada que pateix el club. Jo penso que tant esportivament com inclús econòmicament el futur és brillant pel Barça, i ara en el terreny esportiu, doncs, amb algú que té les idees molt clares, que sap com treballar amb el talent de casa i que jo crec que tindrà la confiança i el temps i la paciència que és necessària, doncs, per poder treballar, ens en sortirem.
Amb Laporta, deia que en Xavi ha parlat fa pocs dies, amb Laporta hi ha parlat?
Amb Laporta vam coincidir, vaig anar un partit al Palau dos dies abans del Barça-Madrid, al Palau, i vam coincidir just en el passadís d'entrada del Palau, i ens vam saludar, vam estar intercanviant opinions, i una mica ell estava amb nervis pel tema de l'assemblea, perquè era el dia anterior a la segona, diguéssim, sessió de l'assemblea, i ha sigut el darrer moment que ens hem vist.
Bé?
Sí, sí, molt bé. Molt cordial.
Per vostè, Laporta és el millor president de la història del Barça, com va dir Xavi?
Si no és el millor, perquè al final, clar, te n'has d'anar molt enrere per valorar-ho tot, i nosaltres, doncs, tenim l'edat que tenim i, per tant, tenim la perspectiva històrica que tenim.
Dels que ha conegut vostè?
Sense cap mena de dubte.
El va votar vostè, oi?
Sí, jo l'he votat. Sí, sí. Bueno, inclús el 2003 jo era part...
D'aquella junta.
No, d'aquell projecte. Jo era un nano jove, voluntari, que vaig treballar doncs amb tot allò que podia ajudar i que vaig celebrar com el que més a l'Udegas, aquella victòria
també
electoral.
També era vostè l'Udegas?
Sí, sí, també era l'Udegas aquell dia.
Què ha canviat perquè sigui vostè, permeti'm que utilitzi una terminologia política, que sigui el cap de l'oposició del Barça ara?
Sí, de fet, nosaltres vam treballar molt per intentar fer una transformació del model de club. I malauradament vam perdre les eleccions de forma molt clara i per tant ara el que a mi m'agradaria és veure si podem canviar aquest concepte d'oposició, perquè penso que aquests tics de la política en un club com en el Barça no ens convenen. De fet, jo crec que si volguéssim seguir l'analogia de la política, unes eleccions al Barça haurien de ser gairebé com unes eleccions, unes primàries en un partit, que quan guanya algú, doncs tothom es posa darrere d'aquella persona que ha guanyat, perquè nosaltres, els rivals, no som les altres faccions de culers. Els rivals són a Manchester, a París, a Madrid i a molts altres llocs.
Per tant, vostè es posa en mans del club, el que vulgui, del president?
No, el president sap en primera persona, i li ha reiterat, que a mi em tindrà sempre a disposició per ajudar en tot allò que sigui necessari. Que no vol dir que nosaltres, i a més, representant a gairebé 20.000 socis i sòcies, un terç de la massa social que va votar, doncs també tinguem doncs, la responsabilitat d'observar què passa en el club i en moments molt concrets, no fent donant veu o donant la nostra opinió de cada discrepància que pugui haver, que n'hi haurà moltes. Això no ajuda a res, és a dir, fer públiques les discrepàncies en el dia a dia és posar pals a les rodes i no ajuda en res, no? Però això no vol dir no ser exigents i si veus que hi ha coses que afecten a temes estructurals del club, doncs ser allà i intentar ajudar. Jo prefereixo intentar que aquestes discrepàncies doncs, es puguin compartir de forma més privada, que no airejant-ho doncs, en xarxes socials o en entrevistes. Per això, de fet, nosaltres hem estat en silenci fins que ha passat tot el tema de les assemblees, tots els
problemes del entrenador. Però quan fa que no parla,
Bueno, des a l'estiu vam fer una primera valoració, però des de llavors fins avui no hem dit absolutament
res.
I
ara obre la veda per entendre les entrevistes i...
No. Nosaltres venim aquí, compartim reflexions, intentant posar les llargues, com he dit, i no com a reacció que ahir es presentés a Xavi, sinó només perquè han passat ja doncs, molts mesos, teníem previst que en una de les aturades de seleccions poguéssim compartir reflexions i ha arribat aquest moment.
Ara parlarem del seu projecte i del projecte de Joan Laporta, si és el mateix o no, després del fitxatge de Xavi, però sí que vostè coneix molt bé el món Qatar.
Bueno, conec més el d'Emirats que el de Qatar, però sí, també he tractat amb el món Qatar. Sí.
Li ha sorprès que hagi trigat tant en tancar aquesta operació i el col·laborat que hi ha hagut durant aquests últims dies amb el fitxatge de Xavi?
Aviam... No, perquè al final, lògicament, el Xavi era una persona molt important en aquell equip, acabava, com aquell qui diu, de renovar, i el Barça no havia mostrat cap tipus d'interès per fitxar-lo, i per tant, doncs, clar, quan estàs en plena competició, per molt que sigui Qatar, doncs, si hi ha unes obligacions contractuals, doncs és normal que no sigui tan senzill. Per altra banda, em consta, que el xeic propietari del club li havia donat la paraula a Xavi que si el Barça l'anés a buscar li facilitaria les coses, però després a l'hora de la veritat em sembla que no ha estat ben bé així.
Per què?
Bé, no ho sé, això vés a saber, perquè al final els qataris, doncs, segurament a ego i a orgull no els guanyarem. I en aquí, doncs, bueno, van voler... suposo que fer valer els seus drets contractuals.
En algun moment Xavi el va trucar per dir Víctor, m'ha trucat la porta o m'ha trucat Mateu Alemany o m'ha trucat algú del Barça perquè vagi...
No, jo cada cop que hi havia rumorologia i com que lògicament, inclús durant l'estiu, no? Durant l'estiu que ens vam veure un parell de vegades, doncs jo sempre estava molt pendent de veure si aquesta senyal del club arribava, perquè jo creia que cada mes que passava sense el Xavi al capdavant del projecte esportiu era un cost pel club. I sí que en els darrers temps, quan ja hi havia doncs, rumors doncs, que potser el president doncs, s'ho repensava i que podia considerar que Xavi fos una opció, doncs sí que parlàvem per veure si això passava o no, no? I en molts casos, doncs, tot i que hi havia rumors, doncs semblava que no era així, però ja en els darrers dies sí. Ja en els darrers moments.
Per tant, han parlat i li demanava l'opinió Xavi...
No, parlàvem bàsicament en base a la relació personal que tenim.
En cap cas li deia, tu què creus?
No. A part de que...
No és estrany que no li digui una persona que anava tan lligat a la seva candidatura, no. que no li digui, home, Víctor, què creus que he de fer? Va ser normal, no?
Home, Xavi és prou independent com per fer el que ell cregui, i a part que és el que jo sempre he dit, i ho vaig dir en campanya. Xavi és un actiu del club, un dels màxims actius que el club ha tingut i una de les persones més preparades ara per liderar el projecte esportiu. Jo celebro, com el que més, que qui ara governa el club doncs coincideixi...
Li hagués agradat aquesta... que, per exemple, hagués tingut la mateixa relació que Guardiola va tenir envasat que Xavi l'hagués tingut vostè en campanya?
Bé, això ja ho hem parlat moltíssimes vegades, i el Xavi va respectar al 100% l'acord al que vam arribar.
Quin era?
Que era que quan es va saber que Jan Laporta també es presentava a les eleccions, doncs que ell no s'implicaria de forma activa, perquè al final és una persona que té una relació històrica amb qui ara és president del club, i per respecte, i jo això ho vaig entendre perfectament, l'únic que vam acordar és que nosaltres poguéssim explicar de la millor manera possible tota la feina que havíem fet, de manera que els socis poguessin entendre que si ens feien confiança, el projecte liderat per Xavi Hernández seria una realitat doncs, just després de guanyar les eleccions.
És a dir, si guanyava les eleccions, com en quedava fora?
Nosaltres el que... Jo això és el que pensava que tenia sentit, i de fet vaig fer unes declaracions, em sembla que en aquesta casa, que em van suposar moltíssimes crítiques perquè vaig dir exactament el que pensava, i després d'aquestes declaracions...
Que era que comen fora?
Sí, que nosaltres havíem treballat en un projecte, que pensàvem que qui havia liderat el projecte esportiu i el ser responsable de la banqueta del primer equip era Xavi Hernández, però en aquells moments s'acabava de fitxar a Koeman. I després, en una conversa amb Xavi, el que vam dir és, escolta'm, al final, el més important és que les peces del projecte encaixin i tinguin sentit. I el que nosaltres teníem claríssim era que l'últim responsable del projecte esportiu havia de ser el Xavi. I per tant vam dir, escolta'm, Xavi, tu ets l'últim responsable del projecte esportiu i com a tal...
Per tant, per entendre,
i com a tal prendràs les decisions respecte a què fer amb Koeman quan arribi el moment.
Per tant, Xavi decidiria sobre si Koeman continuaria sent l'entrenador.
Correcte.
Que per Xavi llavors què seria, director esportiu?
No, Xavi era general manager, i com a general manager és... que al final és una manera de posar un títol a... traduït és donar-li la màxima responsabilitat del projecte esportiu a Xavi Hernández, és a dir, que tingués poder i control, lògicament, complementat per altres persones,
ja, però podria dir, podria, ell, llavors, però la seva idea no era que fos l'entrenador immediatament, sinó una mena de general manager, i ell decideix l'entrenador com si s'ho vol posar ell, perquè ens entenguem?
Sí, bueno, entre tots, entre l'estructura que havíem muntat, nosaltres teníem una estructura que no era només un nom, el de Xavi, sinó que hi havia una secretaria tècnica, una direcció esportiva, uns serveis mèdics, una àrea de metodologia, un futbol base...
Si arriba a guanyar vostè, Xavi, hagués vingut l'endemà de les eleccions?
L'endemà ja tenia... no, perquè havíem de...
negociar amb el Qatar.
No, perquè ell encara no havia renovat.
D'acord.
És a dir, un dels grans avantatges que haguéssim tingut en aquells moments és que just després de les eleccions haguéssim parlat a mal alçat, i aquesta renovació que es va fer a l'estiu, després de la Copa del Rei i tot plegat, doncs no hauria passat, i per tant ens hauríem estalviat la clàusula, ens hauríem estalviat tot aquest, diguéssim, tots aquests mesos i tota aquesta negociació d'aquests darrers dies.
Li pregunto, li ha copiat el projecte, Joan Laporta, o no, amb Xavi?
No, ja ho he dit. El nostre projecte no era un nom. I això ho vaig explicar, ho vaig intentar explicar, no me'n vaig en sortir del tot, però ho vaig intentar explicar. Que per nosaltres un projecte, com he dit abans, són moltes peces que han d'encaixar entre si. Xavi Hernández era el pal de paller, però després al voltant hi havia una secretaria tècnica, una direcció esportiva, uns serveis mèdics, un futbol base... Tot això és importantíssim que encaixi bé. I, lògicament, l'organigrama que nosaltres vam confeccionar no és l'organigrama que existeix avui en dia.
Aleix, què?
El fa sentir orgullós, per això, veure que el que vostè havia planificat durant tants anys ara s'està plasmant al Barça, encara que sigui amb el president Laporta? Parlo de Jordi Cruyff, parlo d'Albert Benages, parlo de Xavi...
No, és el que dic. Al final, el que ara està passant al club és responsabilitat i els mèrits s'han d'atribuir a Joan Laporta i a la seva junta directiva, i no a nosaltres. Nosaltres vam intentar ser el més clars i pedagògics possibles a l'hora d'explicar quina estructura havíem desenvolupat, i a partir d'ara molt content, com he dit, i molt il·lusionat de que el Xavi lideri el projecte esportiu a partir d'ara.
I després, entén que Laporta no anés a Qatar a negociar?
És que no sé quines eren les seves altres prioritats d'agenda, el per què. Aquí el més important és que ens n'hem sortit, que el Xavi està aquí, i per tant, a partir d'aquí, tots a remant en la mateixa direcció.
Marta.
És possible implementar tot el que Xavi tenia pensat i que vostè sap que tenia pensat perquè ho havien estat treballant plegats amb la temporada començada el mes de novembre? És el més adequat perquè Xavi pugui desenvolupar tot el que tenia al cap?
No, és una complicació addicional, lògicament, i és per això que nosaltres teníem clar que era importantíssim que tenir ben dissenyat què fer just després de les eleccions per evitar perdre temps. I perquè durant aquells primers 100 dies després de les eleccions, doncs els fonaments, no només de la propera temporada, sinó del projecte pels propers 5 anys, fossin sòlids. Ara, lògicament, canviar tot plegat a mitja temporada, doncs són complicacions addicionals.
Ahir Xavi parlava de la necessitat d'intentar que tot fos més unitari, de superar els ismes, ho va dir al Camp Nou, també ho havia dit en alguna entrevista abans, amb aquesta necessitat de superar aquests obstacles. Ara m'hi feia pensar vostè mateix, també feia aquesta referència. A vostè li fa la sensació que vostè és identificat ara mateix com un nou isme que no existia fa un temps?
El fontisme.
És molt... Que hi hagi un isme relacionat amb nosaltres sense haver tingut cap responsabilitat de govern és molt estrany. I, de fet, jo estic molt d'acord amb les paraules del Xavi. És el que deia quan el Jordi em preguntava sobre el tema de l'oposició, no? Jo penso que en una situació com la que estem avui en dia, el que toca és ser constructiu, intentar ajudar i remar tots en la mateixa direcció.
I Xavi pot ser clau en aquest sentit,
Home,
de certa
Xavi,
unificació?
Sí, Xavi genera molt consens. Jo el que espero i el que demanaria és que el Xavi tingués quantes més eines i quant més suport per part del club, millor. No és només un tema de confiança, sinó que totes aquelles peces que no existeixen avui en dia i que havíem dissenyat conjuntament i que són claus perquè al final les probabilitats d'èxit siguin màximes, que existeixin o que se li puguin fer possibles el més aviat possible.
Senyor Font, hi ha entès que Laporta trigués tant a trucar a Xavi? Perquè quan li dona 15 dies de marge a Koeman per buscar entrenador, Xavi podria ser una opció i, en canvi, pel que sabem, a l'estiu ni el truca. Li dic perquè no sé si per culpa seva, entre cometes, i per orgull, no? Laporta ha trigat més a trucar Xavi Hernández.
Això és una pregunta que se li ha de fer al president.
Però vostè ho ha entès o no pensa que han posat el seu orgull a les necessitats del Barça?
Jo estic convençut de que Joan Laporta sempre tot el que fa i el que decideix ho fa pels interessos, mirant pels interessos del club. I repeteixo, jo crec que és una llàstima, sí, haver perdut aquests darrers mesos. És una llàstima, sí, que tot això arribi a mitjans de temporada, pel que em preguntava la Marta. Però ens hem de felicitar tots de que Xavi està al capdavant del projecte esportiu i, per tant, jo crec que ara il·lusió màxima i a remar tots en la mateixa direcció.
Ara parlava de si hagués guanyat, Koeman, probablement, si Xavi ho hagués decidit, l'haguessin destituït, però veient els problemes econòmics del club, com s'haurien fet, això?
Jo crec que una cosa són els problemes econòmics del club i l'altra és la possibilitat de fer canvis, per exemple, a la banqueta. De fet, tot i la situació econòmica del club, aquests canvis s'han efectuat. Per tant, les limitacions de la situació econòmica del club lògicament existeixen, però hi ha moltes coses que es poden fer.
Ja, però igualment, la situació... Vostè ha vist els números?
Sí, nosaltres érem coneixedors de quina era la realitat en la que entràvem.
Tant
nosaltres...
com la que va dir l'auditoria?
100%. 100%. Sí? I no només això, sinó inclús nosaltres coneixíem de les pràctiques de la Junta Directiva anterior de fer contractes amb quantitats creixents a mesura que anava passant el temps. Érem coneixedors, i ho vam explicar en campanya, de que era necessari reduir la massa salarial pel proper any en 200 milions. Després de tot el que s'ha fet en aquests darrers mesos, hem aconseguit reduir la massa salarial en 140 milions.
I com, ens vam quedar... com ho farien? Com ho haguessin fet? 200 milions?
Nosaltres, lògicament, com que no hem tingut l'honor de governar el club, mai se sabrà si el pla que teníem dissenyat hagués portat els resultats que teníem previstos. Però nosaltres el que teníem previst era, dins del pla, per aquests primers 100 dies, fer una rebaixa salarial del 15% en totes les estructures professionals del club, tant les esportives com les executives. Nosaltres el que creiem era que calia entrar a governar i que pocs dies després de governar fer una exposició molt detallada a tots els empleats del club i explicar que per un tema de supervivència i per poder tirar endavant era necessari fer aquest esforç de forma proporcional.
Clar, però un empleat que cobra 1.000 euros, doncs el treu el 15% la gràcia que et fa, però un empleat que et cobra els milions que et cobra un futbolista, llavors la gràcia que els hi fa també els futbolistes, com ha pogut demostrar també els últims temps. Llavors, com ho hagués convençut? Perquè amb un treballador el pot convèncer, bé, probablement, és, o no. Però amb un treballador altament qualificat, com és un futbolista, treu el 15%, ja sap els problemes que hi ha hagut, en molts casos que han dit que no.
Sí, però penso que almenys tenir el pla, tenir els arguments i intentar-lo executar és el que calia fer.
Sí, però els arguments com molts, lloc, eh?
Com molts empresaris hem hagut de fer quan va arribar la pandèmia, doncs que vam haver de fer plantejaments de veure de quina manera havíem de fer tots esforços per protegir llocs de treball, per protegir projectes empresarials, doncs en aquest cas el Barça no era una excepció.
Per tant, amb vostè Messi s'hagués quedat?
Nosaltres teníem un pla per intentar que Messi es quedés i segueixo convençut de que amb el pla que teníem, que incluïa aquesta rebaixa salarial per començar després a tractar cas a cas com renovar la plantilla, etcètera, etcètera, ens n'hauríem sortit.
Llavors, per què considera que Laporta ha deixat escapar un jugador com Messi?
No, però jo crec que al final ells van optar per fer les coses d'una altra manera. No es va demanar una rebaixa salarial d'un 10 o un 15%. El Madrid va fer una rebaixa salarial del 10% a tots els jugadors, tant de futbol com del bàsquet. Aquí no ho hem fet. Si aquí s'hagués fet, doncs haguéssim tingut més marge. Nosaltres, a part d'això, teníem una proposta...
Llavors, vostè hauria signat amb CBC, per exemple?
Nosaltres teníem una proposta, en el cas de Messi, de fer un contracte gairebé vitalici, és a dir, no era un tema només pels propers 2 o 3 anys i després com se li pagava, sinó de veure com l'associació Barça-Messi-Messi-Barça es podia convertir en una realitat pels propers anys, inclús per quan deixés de jugar a futbol. No?
Llavors, què creu que ha passat?
Llavors, jo crec que, lògicament, si no hi ha una reducció de massa salarial i estàs entre l'espasa i la paret, doncs arriba un moment que màgia no es pot fer. I, per tant, si no tens els deures fets... No...
Però està molt bé, però em diu una cosa. Fer la rebaixa salarial, està molt bé. Però, clar, el que m'està dient és una cosa verbal. És a dir, no, aniríem als jugadors i els diríem un 15% tots avall. Bueno, digues i vostè als jugadors un 15% com avall. Crec que a la porta també ho he intentat fer, però hi ha alguns jugadors que no es volen rebaixar un 15%, cosa que des d'un punt de vista laboral és molt lícit de fer. Una altra cosa és si és ètic o estètic, no? Però, clar, una cosa és... El nostre pla passa pel 15% de rebaixa, sí, ja, però si no volen fer 15% de rebaixa, què hauria passat?
No, després haguéssim hagut de trobar altres solucions, però jo estic...
I potser la solució passava per vendre Messi.
Sí, o vendre altres jugadors, o fer-ho d'una altra manera. Lògicament, jo no he estat allà i no puc parlar dels detalls, però el que sí crec, i repeteixo i em reitero, que penso que vam tenir l'encert, segurament per desgràcia, de fer un diagnòstic molt acurat de quina era la situació en la que estava el club, de tenir la sort d'haver fet aquest diagnòstic amb 4, 5 anys, 3 anys d'antelació i haver tingut tot aquest temps per treballar en un pla que portava solucions a aquesta situació complexa que es va acabar confirmant. I, per tant, jo estava convençut de que ens n'haguéssim sortit. Lògicament, fins que ara ja tot això és fer política ficció.
CBC, l'hauria firmat vostè?
De nou, no conec els detalls, però... Penso que, donat on estàvem i en el moment en el que es trobava el club, era una opció que segurament haguéssim valorat, perquè estàvem parlant de entre cometes, hipotecar o de posar en mans de CBC el 15% dels drets audiovisuals de la Lliga, que en quantitat estem parlant, si ara ens paguen doncs, 150 milions l'any, doncs estem parlant d'unes quantitats, tenint en compte el pressupost del Barça, petites, no? I si això podia ser una solució per fer front al curt termini, doncs potser ho hauríem valorat.
Marta, Aleix...
Jo li voldria preguntar si tots aquests mesos que, a més, vostè ha optat doncs, per estar en silenci i poc exposat mediàticament, si ha fet una reflexió interna de què va fer vostè malament a les eleccions i si ha fet una mica d'autocrítica, a quina conclusió ha arribat?
Sí, moltíssimes coses haguéssim pogut fer millor, sense cap mena de dubte. També penso que el context... que és molt important en unes eleccions al Barça, doncs se'ns va girar en contra per la situació a la que va arribar el club, perquè al final doncs, Joan Laporta ha estat, com hem dit abans, un dels millors presidents de la història i perquè la gent va recordar les èpoques bones i davant de la notorietat i els records que Joan Laporta portava, doncs nosaltres teníem segurament poques opcions per poder guanyar, no? Però tot i així, també vam fer coses malament, que haguéssim pogut fer millor. Crec que tampoc ens haurien arribat a ajudar a guanyar, però no? Lògicament tenim...
Sembla molt interessant la pregunta que li feia la Marta ara, perquè precisament aquest és un dels dubtes que hi ha. Per què no va guanyar les eleccions? És veritat, té raó, la Marta...
Bé, jo crec que hi havia un tema de context, com dic. Bueno, això, que la situació del club, doncs...
Bueno, però també la situació del club pot ser que mentre la porta vostè, podríem votar-lo vostè, i va decidir la porta. Per què van decidir la porta?
Bueno, doncs, perquè, de nou, jo penso que la notorietat i el bon record de les èpoques glorioses va tenir un pes definitiu, no? O sigui, ho tornarem a fer, i el recordar doncs, que ho havíem guanyat tot amb la porta de presidència va fer que qualsevol racionalitat, explicar els plans, que Xavi lideraria el projecte esportiu, doncs al final no va ser suficient.
Escolti'm, va d'això, que ara li preguntava la Marta i seguim l'Aleix. Quan va acabar quan va haver-hi el final de les eleccions, la victòria de Joan Laporta, no va quedar clar si es presentaria o no es presentaria unes pròximes eleccions. Li pregunto avui, que segurament avui és el pitjor dia per dir-ho, si es presentarà en unes eleccions tenint en compte l'eufòria que hi ha en el barcelonisme, entesa, i efectivament la gent s'hi pot abonar clarament amb el fitxatge de Xavi Hernández, si la seva intenció és presentar-s'hi.
Lògicament no és una decisió que tinguem presa en absolut. Jo és molt curiós perquè... Com sempre he explicat, el tema de treballar pel club, ja no presidir-lo, sinó treballar pel club és una de les il·lusions de la meva vida, des de petit, no? I a pesar doncs, que les eleccions van ser un procés complex, complicat i tot plegat, jo el dia després de les eleccions mantenia aquesta il·lusió intacta, no? I per tant, amb moltíssimes ganes de continuar trobant la manera d'ajudar, de trobant la manera de contribuir a que el Barça al futur sigui un Barça millor, però lògicament estem a 5 anys vista d'unes eleccions i, per tant, això és una decisió que, si arriba, s'haurà de prendre molt més endavant.
En algun moment va estar a prop d'haver-hi una candidatura conjunta?
Amb Joan Laporta? Sí. Vam tenir converses. Vam tenir converses perquè, al final, hi ha molta gent propera al projecte que nosaltres havíem elaborat, doncs que també... coneixen en el Jan i vam veure si hi havia l'oportunitat doncs de sumar.
Per què no va fructificar? Perquè el projecte no. Era diferent o pel tema del lideratge, que ell volia anar de líder i vostè també?
No, va haver-hi... Jo crec que al final doncs perquè ell va creure que volia liderar ell un projecte. Jo, de fet, inclús va haver-hi un moment...
Però vostè també, perquè si no hagués anat a segon, no?
Sí, jo no tenia llavors? Cap... Jo, de fet, va haver-hi en algun moment que li vaig plantejar, escolta, nosaltres tenim un projecte elaborat, el tenim molt definit, crec que és el que ara li convé al Barça, si vols, lidera tu com a president i nosaltres executem el projecte que hem definit.
No? I li va dir que no?
Que no, perquè ell tenia el seu projecte, la seva manera de veure les coses i que preferia liderar-ho amb la seva gent de confiança.
En aquest potapoti també hi havia Jaume Giró?
No, això eren converses directes entre el president del Barça i jo mateix.
Van parlar amb el Jaume Giró de que hi hagués una candidatura conjunta?
vam tenir alguna conversa amb Jaume Giró, però no d'una candidatura conjunta, no.
D'acord.
Jo anava a anar en aquesta línia, perquè m'imaginava que sumant el carisma de Joan Laporta i part del seu projecte, no, potser seria el binomi perfecte. De fet, és el que està passant, no? I li volia preguntar això, si li havia estès la mà, però ens ho acaba de respondre. Va ser impossible? És a dir, en algun moment, per això, en aquestes converses que explica Joan Laporta, va deixar la porta oberta?
No, però és que a més, també ens en vam adonar que, de nou, la visió de club i de model de club i de governança del club és molt diferent. Nosaltres, jo ho vaig explicar durant les eleccions, veiem o creiem que la manera com s'ha gestionat un club com el Barça, de forma molt presidencialista, amb directius que al final són amics i coneguts d'una persona que vol ser president i que el que t'aporten són els avals, creiem que això s'ha de canviar. I, de fet, continuo pensant que això algun dia haurà d'arribar, no? Que puguem veure assemblees on no hi hagi només 200 o 300 assemblearis, compromissaris, i que es voti amb cartolines blaves i vermelles, que puguem fer ús del vot electrònic, que pugui haver-hi consultes i un diàleg més regular amb els socis, que puguem eliminar el tema dels avals, que estem veient quin mal ens han fet.
No, Albert Solens deia l'altre dia, el tu diràs, que vam pel molt bon camí.
Nosaltres havíem
estat... Com a mínim per reduir-lo al
nosaltres havíem estat treballant durant anys, els darrers dos anys havíem estat en converses amb el Consejo Superior de Deportes, havíem parlat amb els clubs afectats, Real Madrid, Osasuna, Atlètic de Bilbao, perquè creiem que, com estem veient, és un tema que perjudica moltíssim i que influeix de manera molt decisiva com es poden prendre decisions, a vegades inclús anant contra els interessos del club.
I per part meva, només un dubte més, com els ha passat a molts culers, ha patit a vegades per la improvisació del president Laporta en aquests últims mesos? Com a seguidor del Barça, li pregunto.
Bueno, aviam... Jo crec que més que patir, el que és evident és que hi ha algunes coses que veus que es podrien haver fet millor. Ja no és entrar en el què, sinó el com s'han fet algunes coses, no? Com s'ha gestionat tot el tema de Koeman, com s'ha gestionat la sortida d'algunes llegendes, doncs, com el Barro, com... jo crec que inclús la mateixa sortida de Messi, al final, potser... era impossible retenir-lo. Doncs, si arribàvem a aquesta conclusió, jo crec que la seva sortida mereixia ser per la porta gran, no? De fet, hauríem de, des d'aquell moment, hauríem d'estar tots pensant i treballant de quina manera fem que Messi torni al Barça el 2023, no?
I en aquest sentit, fins on arriba, diguem, el llast de l'herència rebuda per part de Bartomeu? Fins on pesa en la gestió de Laporta aquests mesos? Fins on creu que arriba?
Bueno, lògicament ho impacta tot, però és que, repeteixo, que això era una situació coneguda des de fa un temps.
Li repregunto, tan coneguda?
100% coneguda, Jordi.
100%. Vostè coneixia això que hem estat veient?
Però si ho hem vist, o sigui, les pèrdues que dona el club són les pèrdues que tenien previstes, lògicament després la Junta Directiva, per les raons que sigui, les incrementa amb una sèrie de provisions i amb una depreciació del valor dels jugadors, que és una decisió subjectiva i que pren la Junta Directiva de forma... Però si treus això, les pèrdues eren les que teníem previstes. El nivell de deute, ja parlàvem i s'havia parlat de que era superior als 1.000 milions. Jo penso que tot això, la necessitat de reduir l'estructura de despesa en més de 200 milions, tot això estava identificat i estava parlat durant les eleccions. I, per tant, aquí la sort que nosaltres vam tenir és que havíem fet aquest diagnòstic, malauradament, perquè volia dir que la situació del club era complicada, ens havia permès treballar en solucions. I, de fet, jo penso que amb el temps ens adonem també que els PowerPoints, malament del tot, tampoc anaven, perquè haguéssim tingut un pla i haguéssim pogut executar aquest pla i no perdre ni un dia... jo crec que ens hagués estalviat alguns problemes que hem tingut aquests darrers mesos.
Per no voler fer oposició no li s'ha sortit gaire bé, he de dir,
No, home, una cosa és intentar ser constructiu i intentar ajudar, i l'altra és, lògicament, fer reflexions del que ha passat amb tot el respecte i entenent perfectament que amb un equip executiu com el que tenim ara, que és un equip executiu, crec jo, de primera qualitat, I amb totes les bones intencions i l'experiència que té, sobretot el president i la junta directiva, ara, amb tots els canvis que hi ha hagut i amb Xavi al capdavant del projecte esportiu, estic convençut que ens en sortirem.
Un dubte, i més amb to distès. Si es presenta a les eleccions, que no ens ho ha volgut ni confirmar ni desmentir, penjarà alguna lona?
No. Oh, aquella lona...
És que li va fer mal.
Aquella lona va funcionar, va funcionar.
Aquella lona li va fer molt mal, no?
Va funcionar, sí, sí, va ser un bon moviment, ja en vam parlar...
Sí, sí, en el seu moment.
Sí, sí.
Bé. No la penjarà, no en té previst.
No, jo crec que aquestes coses surten bé quan surten i quan el moment és l'adequat. Jo crec que això va ser una molt bona jugada dels responsables de la campanya de Laporta.
L'última.
Tornant a la reflexió de les arques del club, de la situació econòmica amb la que s'ha trobat la Junta actual, a vostè el preocupa aquesta reforma dels estatuts amb aquesta suspensió de l'article que precisament controla el topall dels riscos econòmics que pot prendre una Junta?
Jo tinc plena confiança de que es faran les coses bé i que se'ns explicaran les coses bé. Jo penso, quan estava fent referència abans, que el club, de moment almenys, s'estan fent les coses de la mateixa manera que es feien abans des d'un punt de vista de governança, amb les assemblees gestionades de la mateixa manera. Jo sí que trobo a faltar, i estic convençut de que això serà una realitat en els propers mesos, anys, que fem aquests canvis, no? Que siguem més transparents, que, per exemple, aquests canvis que es volien fer jo els hauria començat a explicar molt abans, haver donat més temps als socis a entendre el perquè d'aquests canvis, que no hagués hagut d'haver-hi soroll perquè cadascun d'aquests punts es discutís punt a punt, perquè primer es volia fer que es votessin tots conjuntament, que totes aquestes coses jo crec que estic convençut de que s'han de fer, que hi ha una oportunitat per fer-ho millor i segur que es faran.
Acabo. Senyor Font, una última pregunta per la meva part, que és, deia, amb Xavi fa uns dies, amb Laporta també fa uns dies va parlar, en Josep Maria Bartomeu ha parlat aquests últims temps?
Uf, no. Josep Maria Bartomeu li vaig enviar, l'últim missatge que li vaig enviar va ser quan va esclatar la pandèmia, també oferint suport i ajuda pel que fos necessari, però no em va contestar aquell missatge, vull dir que des de fa molt
no sap res des del començament de la pandèmia, Josep Maria Bartomeu?
Des d'abans. Vam coincidir un dia en un restaurant quan estàvem en època preelectoral.
I amb Sandro Rossell?
Sandro Rossell des de abans de la campanya electoral.
Avui li vull agrair que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ. Molta gent vol preguntar per què fa Víctor Font avui en aquest estudi. Doncs mira, molt senzill, en totes coses, perquè aquest senyor és el senyor que va inicialment posar el nom de Xavier Hernández sobre la taula, i perquè és l'endemà de la presentació de Xavier Hernández amb el seu rival. Amb el seu rival. I li volien saber què li van semblar aquelles imatges que vam veure ahir de 10.000 persones. 10.000 persones. I és que el primer fet sorprenent d'ahir per mi és veure 10.000 persones. O sigui, la voluntat de la gent blaugrana, de que això vagi bé, hi ha una manera de remar que és bestial. O sigui,
sí,
bestial.
I era sense Xavi, perquè hem vist durant tots aquests primers mesos de temporada que la gent ha respost, sí. La gent molt comprensiva, la gent animant. Jo crec que ara amb Xavi els partits a l'estadi encara seran més emocionants i més intensos. Vull dir que amb ganes de tornar-hi i esperant amb candeletes el partit contra l'Espanyol. Serà bon partit per veure el
Espanyol i Benfica després, sí, els dos primers partits.
Un bon menú per aterrar. Per
estic convençut que trobaré, en el primer partit ja veurem canvis. I
sí? Vostè que coneix Xavi Hernández, com creu que jugarà Xavi? Què creu que farà Xavi?
No, Xavi té les idees claríssimes, jo crec que ell, a més, ja ho va explicar, no? Jo he tingut converses llargues durant, lògicament, tots aquests darrers anys sobre futbol, escoltant-lo, perquè el que en sap és ell, i és una delícia escoltar-lo, veure com té les idees tan clares. Només m'ha passat amb ell i amb Pep Guardiola. Són les dues persones del món del futbol amb les que he parlat que he quedat més gratament sorprès de quan clares tenen les idees.
Com les tenen clares i li han explicat, li pregunto com jugarà Xavi Hernández i en qui jugarà Xavi Hernández. O sigui, estem veient que veurem jugadors del filial que pujaran sense cap tipus de...
Jo crec que apostarà sense cap... El que passa és que aquesta, per necessitat i també per... segurament és un dels mèrits que se li ha de donar a Koeman, doncs hi ha molta gent que en aquests darrers mesos...
Clar, Nico i Gavi ja hi són.
Correcte, ja hi són. Si no, jo crec que Xavi hagués sigut la persona que hagués fet aquest pas. Jo crec que serà un futbol més reconeixible, ell sempre ho explica, extrems oberts. Jo crec que una cosa que hem perdut i que és tan identitària de l'estil de joc, que és la pressió alta, el recuperar la pilota el més aviat possible, és algo que tornarem a veure. Jo crec que el futbol serà molt més reconeixible, per això dic que lògicament miracles no en farà, perquè ell tampoc estarà en el camp marcant, però que veurem de seguida un futbol més reconeixible i que ens hi sentirem més identificats, no en tinc cap dubte.
Sabia aquesta estima i amor que té, permeti, bé, futbolísticament per Dembélé?
Sí, sempre me n'havia parlat de que, lògicament, és que et dic, quan parlàvem, quan teníem converses sobre com estructurar l'equip, sabent, com sabíem, la deficitària situació econòmica que patíem, clar, és que ja parlàvem de quins jugadors incorporar sense diners, de com fer ús del talent que ja teníem...
Me'n diré algun d'aquests que volia sempre... incorporar sense diners?
No, doncs mira, ell veia amb bons ulls la incorporació del Kun Agüero, per exemple. Uh-huh. I per tant...
I Coutinho?
Coutinho no recordo. No recordo.
Això dona algunes pistes, ja.
Sí que recordo... No recordo. El cas de Dembélé sí que el recordo com un cas... De fet, el que va dir ahir, jo l'hi havia sentit, i també li feia moltíssima il·lusió poder entrenar a Messi, que malauradament doncs, no s'ha pogut donar.
També ho va dir ahir. La bona notícia d'aquesta aturada FIFA, que mai és una bona notícia, però és que servirà per recuperar jugadors importants, perquè si tot va bé, Dembélé, Pedri, veurem si Sergi Roberto i Piqué, no? Tots ells podrien tornar ja de cara a l'Espanyol i Benfica.
Però per això
no?
Crec que hem de ser molt optimistes, perquè és que jo crec que el talent que tenim a la plantilla és un talent, aviam, lògicament s'ha de treballar i hem de complementar la plantilla que tenim quan sigui possible amb algun fitxatge, però el talent que tenim ens ha de permetre, i ho deia el Xavi, competir per tot, i sobretot aquí a Espanya, guanyar la Lliga, que no tinc cap dubte que la competirem i que estarem a dalt de tot, competir per la Copa del Rei, que la competirem i jo crec que la podem guanyar, i a la Champions intentar arribar el més lluny possible.
Acabem, eh? Un Agüero m'ha dit, quin mes de fitxatges?
Saps ja apuntar, queda... Jordi.
Sí, m'he apuntat tu, m'he apuntat Kun Agüero, però
ja
quin
queda...
mes?
No, jo que això ja queda amb l'anecdotari d'un procés electoral no tan llunyà, però que sembla que faci molts anys que va passar.
Moltes gràcies, Víctor Font, per ser avui aquí al Món RAC1.
Moltes gràcies.
L'endemà la presentació de Xavi Hernández pel Barça, efectivament el canvi de mentalitat del soci del Barça, que en poques hores va passar de la depressió de l'empat a 3 a l'eufòria de veure que encara queden 15 dies perquè Xavi Hernández debuti contra l'Espanyol en un partit que jugarà, si no m'equivoco, el dissabte a les 9 de la nit.
Sí, senyor.
Correcte.
12 dies espantosos, perquè això és una cosa que també... O sigui, la Federació Espanyola de Futbol, això d'aturar cada mes, i a més el gener una altra vegada.
O sigui, aquest any hi haurà el gener per
ara,
Sud-amèrica, hi haurà el gener.
No, i a més, ara Infantino vol... vol que el Mundial es jugui un cop cada 2 anys en comptes de cada 4. O sigui, hi ha canvis a competicions internacionals, de seleccions, inclús de clubs, amb el nou Mundial de Clubs, que són una autèntica bogeria i que lògicament faria que tot això encara fos més complicat.
Sí. Bueno. Moltes gràcies, repeteixo l'interfon.
Moltes gràcies.
6 minuts i la cel·la. Seguida tornem, ara sí, Isabel García pagant Joan López, Toni Aira, amb Don Anton Losada, aquí al Món RAC1.